Bon dia, benvinguts a l'Inquiets, programa número 16. Avui és dissabte 6 de gener i comencem el primer programa de l'Inquiets del 2018.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som Inquiets.
Molt bon dia, molt bon dissabte de Reis, què tal, com han anat aquestes festes? Avui comencem aquest programa una miqueta especial, us ho diem. Avui és 6 de gener i el que farem en aquest primer programa del 2018 és recuperar allò, el més bé que hem fet o creiem que avui els podem aportar del 2017. Alguns espais que encara avui són doncs aptes perquè vosaltres els escolteu i per fer-nos passar un bon dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio, mentre per exemple jugueu amb les joguines, munteu alguns aparells o llegiu potser manuals d'ús també de tots aquests regals que heu estat obrint aquests dies, o potser no, potser n'hi ha d'altres que decidiu, doncs no ho sé, passar l'estona d'una forma diferent. En tot cas, per al programa d'avui tenim diverses coses per passar aquest matí de dissabte fins a la una del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Bé, i a l'Inquiets ens encanta ser agraïts. De fet, ho fem cada dia en començar. Cada dissabte destaquem algú a qui volem donar les gràcies. Avui deixeu-me que doni les gràcies a la Comissió de Reis. Aquelles persones de taronja que potser petits i grans heu vist al carrer aquests dies, sobretot amb les cavalcades dels Reis, i us preguntareu què fan. Doncs aquesta gent són la que guia els Reis, tota la comitiva reial que ve d'Orient, i els volem agrair això, que durant aquests dies hagin fet la feina tan bé com fan cada any i que aquestes cavalcades hagin estat doncs tan espectaculars, tan vistoses un any més i tot hagi anat tan i tan bé. Avui, amb aquests, els hi volem donar les gràcies.
Benvinguts a l'Inquiets.
I avui és el dia de jugar amb tot allò que han portat els Reis. Els petits estan contents d'estrenar objectes nous amb els quals invertiran el seu temps lliure a partir d'ara, segurament més durant les primeres setmanes. Dues coses, va. Els grans que passaran els dies muntant joguines i llegint manuals d'ús, si és que encara es fa, doncs va, us vull dir que jugueu una mica. Qui ha dit que vosaltres no pugueu jugar com si fóssiu també una miqueta més petits? Massa aviat perdem, de fet, la il·lusió de jugar. I ara que en moltes cases hi ha hagut allaus de joguines, vull reivindicar avui, dissabte, dia 6 de gener, dia dels Reis, el dret a avorrir-se, a no fer res, a no tenir res per passar el temps. Potser tots aquests minuts són cada vegada més complicats en la infància. No ho sé, vosaltres direu. Però tenir el rellotge i el full en blanc és el que ens desperta l'esperit creatiu, el d'inventar, el de jugar en mons imaginaris i a vegades construir coses, doncs, per poder jugar, per poder passar el temps. Enteneu-me en el sentit positiu de tot això. No voldria dir que els infants no puguin tenir dret a tenir coses, també. Però sí que avui vull reivindicar això, el dret a no fer res o a no tenir res per fer, una tarda lliure per endavant, i que cadascú jugui el que desitgi, a vegades potser amb un full en blanc. Només el tall d'exemple. Fa un parell d'anys, en un d'aquests dies de Nadal, vaig veure a dos infants gaudir més amb la caixa de la joguina que no em passa amb el que hi havia dins. De fet, ni ho recordo, només recordo la caixa. Pensem-hi, doncs, en això. No vull dir que regaleu ara embolcalls, perquè, de fet, n'hi ha masses aquests dies, i la imatge dels contenidors de cartró i plàstic, de fet, atapeïts i saturats, també és una estampa del Dia de Reis, i també hi hem de pensar. Jugueu petits i grans. D'això vull dir-vos que no n'hem de perdre mai les ganes, però pensem també en la pila de coses inútils i necessàries que hem obert aquests dies.
Tots som inquiets.
Doncs va, que les inquietuds no es regalen, sinó que es cultiven i creixen. Avui, els continguts per al programa són aquests.
Repàs dels continguts.
Bé, nosaltres sempre us proposem coses a fer, per avui que haguem reivindicat, de fet, jo en nom meu, el dret a avorrir-se, nosaltres aquí, com a mínim, intentem portar-vos coses per no avorrir-vos. En qualsevol cas, avui, consells, per exemple, en nutrició, en salut, perquè una vegada més escoltarem les converses d'Hermínia Martí amb l'Helena Vidal, en aquest cas parlant dels celíacs, com afrontar doncs algunes petites problemàtiques que de fet existeixen al dia a dia i com superar tot això. També parlarem, per exemple, d'aquesta moda de menjar sense gluten quan no hi ha intolerància per davant ni cap al·lèrgia. Avui ens en parlaran en aquest blog. També anirem de ruta, marxarem al bosc de Poblet que el tenim aquí al costat i moltíssimes coses per descobrir, com sempre, de la mà del Gonzalo Gil de Drac Actiu, que ens descobrirà secrets que de ben segur no us avorriran. I també avui escoltarem música clàssica. Recuperem aquest espai amb l'Hermínia Martí i el Josep Maria Vallès, que és qui fa el programa de tasta clàssica juntament amb l'Antoni Sàbat, i avui ens intentarà això, generar inquietuds arran de la música clàssica. Tot això fins a la una del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio. I avui és dia de Reis, per tant, permeteu-nos que marxem cap a aquest programa, que obrim la porta a l'inquiets escoltant una cançó perfecta pel dia d'avui.
Avui ens han guanyat els anys, ho reconec abans que parlis, abans que expliquis que te'n vas, abans que em diguis que t'abraci. Dius que vindràs de tant en tant i per Sant Joan passi el que passi, i jo somric dissimulant que em fa molta ràbia que te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat el llum i la persiana, i a cada llum parlar més fort, a cada mot deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que llevar-nos se'ns escapa. I un cop més se'ns ha fet tard, però aquesta nit tot va més ràpid i veig que parles però el meu cap no vol acceptar que ara te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat el llum i la persiana, i a cada glob parlar més fort, a cada món deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que ara se'ns escapa. Trobaré a faltar. We'll be right back.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
A l'Inquiets, com diu el títol del programa, cada setmana volem promoure això, doncs que cadascú surti de casa seva, que conegui l'entorn i que sempre tinguem coses a fer. I per això, cada setmana el que farem és proposar una ruta pel nostre entorn, el entorn de l'Espluga Francolí, però també de la Conca de Barberà. Avui, per parlar-ne, tenim el Gonzalo Gil. Gonzalo, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Volem conèixer una proposta, en aquest cas, per recórrer el nostre entorn, però ho fem sobre un concepte que ara s'ha de plantejar a les meves companyes, el senderisme interpretatiu. Què és això?
Bueno, això és una manera de caminar centrada no exclusivament en caminar per caminar, sinó en caminar descobrint el nostre entorn. De fet, és interpretant, parlant, reflexionant, descobrint els valors del paisatge que anem trobant a la manera que anem caminant. Valors que poden ser elements naturals, pues, arbres, boscos, cultius, o elements històrics, pues, pot ser ruïnes, monuments, o inclús valors tradicionals, no? Formes de vida, la gent. De fet, no és més que l'excusa de caminar és conèixer i entendre el nostre entorn.
Va, doncs sortim ara mentalment de la ràdio per fer la primera proposta de ruta. Quin títol avui, quina sortida faríem?
Pues, per fer una ruta en família, jo crec que lo ideal seria fer una ruta que podem denominar-la la ruta de les granges pobletanes. De fet, és un luxe el poder fer un itinerari que puguem connectar i que puguem descobrir les granges cistercenques del monestir de Poblet, que la gent ja coneix, però que d'alguna manera, lligades així una darrere l'altra, pues ens dona tot el sentit de com els monjos utilitzaven uns espais, que eren aquestes granges, que no és com ara una granja d'animals o un hort, sinó que eren nuclis de producció integral. En aquestes granges hi havia monjos, hi havia legos, hi havia gent que se dedicava a cultivar tots aquests elements, de fer productes amb uns cultius que havien introduït de forma intensiva, pues, el cereal, la vinya, l'olivera, els fruits secs, que el que feien era abastir el monestir d'aquestes matèries primeres. Feien en aquestes granges tot un tema de selecció i recol·lecció i a partir d'aquí abastien el monestir.
Avui estem parlant de tres granges agrícoles. Quines són?
Les granges que trobarem, que són les granges agrícoles del monestir de Poblet, serien el castell de Milmanda, la que primera granja pobletana, la segona és el castell de Riu d'Abella i la tercera és la granja mitjana. Les tres granges del monestir de Poblet, granges cistercenques.
Doncs això ho descobrirem en aquesta primera ruta d'avui, destinada a un públic més aviat familiar. Parlem una miqueta de les seves característiques, per exemple, la distància.
Sí, a veure, més o menys, primer que és un nivell de dificultat suau. Va, si ho fem per colors, en verd, groc i vermell, pues seria un verd. Per què? Perquè ho pot fer tothom. Es transcorreix tot per pistes i camins, i no té massa desnivell. Sí que té una distància més o menys d'uns 7 quilòmetres, 6-7 quilòmetres, i per lo tant, en un pas mitjà estaríem unes 3 hores, 3 hores i mitja. Clar, la velocitat marca en funció del pas, i per lo tant, en una família que més o menys estigui acostumada a caminar aquesta distància, 7-8 quilòmetres, pues estaríem unes 3 hores, 3 hores i mitja. Per tant, dificultat baixa i una distància mitjana.
Clar, per aquells que també doncs, prefereixin fer un bicicleta, també es pot fer.
Clar, per això ho proposem, perquè aquesta ruta de les granges pobletanes, perfectament tot el camí és ciclable i tot se pot fer en bicicleta o en burricleta, en les bicicletes elèctriques, sí. Cosa que recomanem super a les famílies que de fet volen fer aquest itinerari i no tenen l'hàbit de poder anar en bicicleta pues, uns 8 quilòmetres, no? 7-8 quilòmetres. Per tant, és tot ciclable i és tot pues molt adequat per poder fer aquesta ruta.
Doncs per on comencem? On vols que quedem?
A veure, jo crec que sempre que fem una ruta val la pena quedar clarament en un punt de sortida. En aquest cas, si estem aquí a l'Espluga, un punt ideal de sortir és el casal de l'Espluga. I més si quedem amb amics per poder-lo fer, doncs quedem al casal i sortim. A partir d'aquí, doncs, penseu que comencem a caminar.
Val, cap a on?
Bueno, comencem a caminar direcció el carrer de Milmanda. Agafes aquest camí de terra, primer és asfaltat, però després agafes un camí de terra. Trobareu potser una cruïlla que dona igual, que pots anar per al costat del riu o pots anar una mica més direcció recta cap a Milmanda, però ja hi ha un senyal d'un itinerari marcat que fica Milmanda i per tant aquest és el camí més recte. Comencem a caminar per aquesta pista. Aquest tros val la pena de mirar bé perquè és un tros que està ple de precisament dels, ja comencem a veure els cultius tradicionals que van introduir els monjos. Principalment podem veure avellaners i també podem veure la vinya que encara hi han raconets que no estan emparrades, que no tenen aquesta espaldera de ferro i per tant encara veiem aquest cultiu més tradicional de la vinya, que per nosaltres és una meravella veure la soca de la vinya produir aquí en aquesta d'esto és una meravella. Això aniríem caminant fins a arribar, que es veu clarament, el castell de Milmanda. El castell de Milmanda, a veure, s'ha d'entendre que dius, ostres, això no és una granja, és una plaça forta, és un castell. Bueno, això, a part de que és una granja de poblet construïda en base de construccions anteriors, construccions íberes i fenícies, a partir del monestir se fa una granja que és una plaça forta i quasi un palau. Però realment no és un castell, és una granja, és molt maca perquè té una torre de vigia molt gran. Això avui en dia és propietat de la família Torres i comentar que aquests cultius, principalment la vinya, té una qualitat excepcional. Els vins que treuen aquesta família dels vins Torres, Miguel Torres, són els vins més preuats de la carta de vins de Torres.
Val, continuarem, deixarem enrere ja el castell de Milmanda, no?
Sí, deixem el castell de Milmanda i aquí arribem un moment, anem direcció a l'ermita dels Torrents i aquí hi haurà dues opcions. Una, anar pel GR, vale, que d'alguna manera podria tindre una miqueta de camí per un bosc de pins, o anar per la pista que ens aproparà a l'ermita dels Torrents, donant una mica aquí a la carretera. No hi ha pèrdua, està senyalitzat, i l'avantatge és que a l'ermita dels Torrents, ermites de les Mares de Déu Trobades, i en aquest cas ermita de patrona de Vimbodí i Poblet, en aquest cas aquí sí, hi ha un pont d'aigua, hi ha una ombra molt, molt fresca, que aquí és on recomanem fer la primera parada, omplir les cantimplores, menjar una miqueta i recuperar forces per poder continuar. A partir d'aquí, tot i que hi haurien diferents opcions, la més adequada potser és agafar una miqueta de carretera direcció Vimbodí, vale, fins a trobar una senyal també que ens donarà a un camí, un camí que surt, com si diguéssim, cap a l'esquerra, en direcció Riu d'Abella. Vale? És un camí molt planer, però molt xulo, també ja va combinant tot el que és bosc mediterrà, bosc de pi i cultius, i se va pujant per l'antic camí de la Piponeta fins a arribar a la granja de Riu d'Abella. Aquesta granja és una granja també molt, molt maca, ho haig de dir, pues, propietat de la meva família, és la casa pairal de la meva família, per la qual tinc una especial emoció a l'hora de sempre de passar per allà, i el mateix que el Milmanda, és una plaça que en principi era una plaça forta, era una casa gran, que tenia grans extensions de terreny on es feien vi principalment, i es feia safrà, com he dit, i sobretot es feia mel. Tenien les arnes per fer la mel. Aquí passarem pel costat del castell, sempre per pista. Hi ha també un raig d'aigua on també podríem arribar a omplir la cantimplora. Aquí sí que és important tindre en compte de que s'ha d'agafar el camí, caminant, el camí per sota del castell, que va en direcció a la mata de Riudabella. Aquí podem veure per un costat també les grans vinyes que també donen una qualitat magnífica als vins, però sobretot la mata de Riu d'Abella o la mata de Poblet, que és l'últim reducte de bosc autòcton d'alzina en pla de tota Catalunya. És molt planer, per tant anem caminant, atravessem el que és el riu Sec, vale? La riera, el riu Sec, i anem per aquest camí direcció Poblet. Va. Recte,
ja
en direcció
Poblet. Seria de tornada, eh?
Sí, de fet, de Riu d'Abella ja tornem, direcció Poblet, atravessant tota aquesta mata, que és aquest alzinar. Creuarem dos vegades el riu i a partir d'aquí sortiríem a tot el que són els cultius de la mateta de Vimbodí, trobarem uns noguers molt macos i ja els camps cap a Poblet. Aquí jo recomano fer una petita variació. Quan sortim en aquests camps, que ja és una recta molt, molt, molt llarga que ens enfoca cap a Poblet, si prenem una mica d'atenció a la mà dreta, a dalt de tota la muntanya, a la falda de la muntanya, veiem la tercera granja pobletana, que és la granja mitjana.
Aquesta, en aquest cas seria tocant a la carretera, no?
Tocant a la carretera. Nosaltres anem per el camí de baix, del pla, però tocant a la carretera es veu aquesta construcció, que és la granja mitjana. La granja mitjana és menys forta i menys senyorial, és més una casa més de pagès, però té la característica de que, primer, que té un perímetre pràcticament que conserva restes de la vila romana que havia albergat, i dos, que va ser el primer lloc on se van establir els monjos a l'arribada de Fontfreda, abans d'establir-se al mateix monestir. Amb una altra particularitat, i és que si d'aquesta ruta que va per el pla pugem una miqueta per un dels caminals, per una de les voreres del camp, caminem direcció a la pista, podem trobar el pou de gel de la granja mitjana. El pou de gel, els pous de gel, ja dic, són elements curiosos, perquè en l'època medieval l'única manera de tindre fred, de tindre gel, era amb uns espais, uns enclavaments a roca viva o espai profund, protegit de la intempèrie, anaven ficant el gel o la neu de l'hivern, l'aplacaven en capes d'uns 50 centímetres amb palla o brosta i després això se conservava de l'hivern cap a l'estiu. I a l'estiu treien aquest gel i el portaven en una nevera que té també el monestir. D'aquests pous es conserven a dalt a la pena.
Sí, que és el més conegut, gel, segurament, no?
El més conegut. Aquest no és tan conegut. I hi ha dos també als plans de dalt de Prades. És un espai màgic, és un espai que te transporta a un altre temps. Per tant, és la nevera.
Més molt proper en aquest cas.
Molt proper i molt desconegut. Sí. La gent no ho coneix. Llavors, jo recomanaria tornar una altra vegada a la pista, al camí, per no tocar carretera, i anar direcció Poblet fins al Mas del Miquel, que és aquesta granja petita que està a tocar del monestir de Poblet. Vale? Aquí hi ha dos arbres singulars que estan catalogats monumentals. Un lladoner, que està a tocar d'aquesta granja, un jadone, i després hi ha també una figuera molt interessant enmig del camp. Aquests dos arbres, si pareixen pel costat, hauríem de fer el possible per anar a veure'ls, perquè solament tocant-los amb les mans ens transporten, ens traslladen aquesta energia dels arbres centenaris que han agafat tanta energia en tant temps. Bueno, arribats aquí, jo també recomano, en comptes, podríem arribar a Poblet i passar per Poblet, evidentment, aquí tindríem aigua, però jo recomano que ja anem direcció cap al poble, baixaríem per un camí al costat de les muralles de Poblet, no tocant a la carretera, sinó a les muralles, direcció a la mata una altra vegada, i a partir d'aquí sortiríem a baix, al costat del riu, del riu Sec, creuarem la carretera, que és la carretera que va de Poblet als Torrents o a Vimbodí, i llavors ja aniríem per la vorera del camp direcció el templet de Sant Bernat, la font de Sant Bernat. Aquí podríem perfectament fer dues opcions. Una, sortir al vial que hi ha al costat de la carretera, però també podríem trencar a mà esquerra i agafar, atravessar el riu i anar pel camí de baix, pel camí aquest que hem dit que abans havíem deixat, direcció d'aquesta manera del carrer de Milmanda, o de la carretera de Milmanda. Aniríem igual, cap a arribar a dins del poble, tocarem les granges d'arribada del poble, passaríem pel costat del camp de futbol i ja arribaríem pues, cap al migdia al casal.
Molt bé, doncs aquesta és la primera ruta que, com dèiem, aquest aspecte important és el fet de descobrir aquestes tres antigues granges de Monestir de Poblet. Doncs Gonzalo Gil, director de Drac Actiu, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i explicar-nos aquesta ruta. Ens seguirem coneixent.
Estupendo, ens trobem una altra vegada. Gràcies.
Inquiets, amb Armínia Martí.
I com és habitual, un dissabte més contem amb la col·laboració de la nostra terapeuta nutricional, Helena Vidal. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb l'Helena parlem d'alimentació saludable, de sentir-nos millor a través dels aliments i de tenir una vida, en definitiva, més activa. Sí?
Exactament.
Helena, hem parlat d'altres malalties en anteriors programes, com és l'hipotiroidisme. Ara anem avui a parlar de la celiaquia i les intoleràncies, que cada vegada en aquest món no, sentim més gent que o és intolerant al gluten, o és intolerant a la lactosa, o és intolerant, no? I és com que, pam, ha sortit ara totes les intoleràncies del món.
Bé, jo penso que probablement ja existien des de fa temps, però sí que és cert que amb el canvi d'alimentació i cada vegada amb un elevat consum d'aliments altament processats i refinats i en els que molts cereals s'han canviat transgènicament, ha fet que hi hagués una alteració en el nostre organisme i que sorgissin moltes al·lèrgies i intoleràncies. Una de les més destacades i que cada vegada hi ha més població que en tenen és la celiaquia, no? Que avui potser és el que ens centrarem més. Però per descomptat que n'existeixen moltes altres i el que al final tenen en comú és que hi ha una gran alteració dels intestins.
I aquesta alteració dels intestins no es deu fer d'un dia per l'altre, és a dir, deu ser mesura dels anys, no? Des de que de la indústria alimentària omple el rebost de la nostra llar.
Exacte. A veure, també pot ser que sigui genètic, vale? També hi ha un factor genètic que també hi té un pes, però sí, per descomptat és que, clar, a mesura que hem anat introduint aliments que dèiem, no?, molt processats, un blat que no té res a veure en el blat original, doncs clar, això d'aquí ha fet que de mica en mica et vagi anant atacant en el teu propi sistema immune i al final doncs acabi provocant això d'aquí una alerta.
Molt bé, doncs parlem de la celiaquia.
Doncs bé, la celiaquia sobretot és persones, és una malaltia doncs, que poden patir diferents persones i llavors aquestes és que tenen una alta sensibilitat al gluten, vale? Que és una substància que conté principalment el blat, però també contenen altres cereals. Llavors totes aquestes persones el que han de fer és retirar-los de la seva dieta. Però la meva recomanació és que no a partir d'aquell moment comencin a buscar productes amb l'etiqueta sin gluten, no? Perquè aquí no resoldran realment el seu problema. El seu problema d'origen és que han consumit una substància que pel seu cos era al·lèrgica i això ha fet molt de mal a tot el sistema intestinal i primer de tot el que s'ha de fer és curar aquest sistema intestinal, recuperar tota aquesta mucosa. I llavors el que si ho fem, primer de tot, per descomptat, s'ha de retirar el gluten, però si aquest canvi d'alimentació passa a ser continuant en una alimentació basada en productes processats, hi haurà una recuperació, però no al 100%. Llavors, per descomptat, doncs, el que hem de fer és tornar a anar al que estem parlant en els programes, no? Alimentació.
És a dir, si traiem el gluten però continuem menjant malament, doncs només estarem beneficiant un 5% al nostre cos.
Exacte, exactament.
Però una pregunta amb això del gluten, perquè clar, ara hi ha fins i tot gent que pot menjar gluten que tampoc en menja. Bueno. Això és bo, és dolent, perquè hi ha com una mica de moda amb tot això, no?
Sí, el que passa és que com el gluten, el que s'ha vist en diferents estudis és que ens altera molt tota la flora intestinal i les vellositats intestinals, vale? i que està fent mal. Llavors, amb certes patologies que es puguin patir, el que es fa és eliminar aquest gluten, tot i que no en sigui celíac, vale? Tot i que no en tinguis al·lèrgia. Per què? Doncs per prevenció D'acord? Però això d'aquí no vol dir que doncs, tu, si estàs bé de salut, no tens cap tipus de problema, no n'hagis de menjar. No, no hi ha problema amb què mengem. Però preferiblement, llavors, si en consumim, el que s'ha de fer és consumir doncs, cereals més antics, pans de veritat, no? Un pa fermentat amb massa mare, de llarga fermentació, etc. I no hi ha cap problema en consumir-los.
Un pa de veritat. És bonica aquesta, no? Aquestes dues paraules. Sí. Un pa de veritat amb cereals antics.
Sí, amb cereals com, per exemple, podria ser l'espelta o la xeixa o el camut, que són cereals que no s'han modificat i, per tant, el nostre cos el reconeix molt millor i no produeixen al·lèrgies. Vale. I el pa, per exemple, que és una de les coses que pot estar sobre la taula, esmorzar, dinar i sopar, i realment és que de pa en té poc.
Clar, abans hi estava més el pa damunt la taula, ara... No?
Ara potser cada vegada menys millor.
I és de menys qualitat. Com...
Sí, sí, sí. Pans que no és pa, realment.
Els celíacs. Quins productes porten gluten?
Llavors, el celíac el que ha de tindre clar és que no pot consumir cereal que contingui gluten, però és que això d'aquí no s'acaba aquí. I per això deia que si ells continuen menjant productes, doncs veuran que molts productes que potser ni es plantejaven, no, no sé, per exemple, una llauna, no, una conserva, ha de fixar-se que hi posi l'etiqueta sense gluten, perquè la farina s'utilitza com un aglutinant en la cuina i, per tant, la indústria alimentària l'utilitza per moltíssims productes, ja que aglutina i fa que doncs, bueno, tingui una consistència aquell aliment diferent. I llavors doncs, no, han de vigilar en els embotits, han de vigilar per exemple amb les melasses, amb les mels o amb diferents substàncies que portin sucres, perquè també de vegades s'utilitzen amb les figues, per exemple, amb les figues seques que després que recobreixen també de farina, amb certes begudes com per exemple la cervesa, també haurien de tindre en compte, amb els embotits, amb els patés, amb els formatges d'aquests d'untar, vale? També amb les conserves de carn, tot el que sigui de conserves de carn, hamburgueses, de croquetes, tot això d'aquí també normalment se n'utilitza, en conserves de peix, vale? Aquestes conserves de peix amb salses o amb tomàques, les salses, tot el que siguin salses, condiments, vale? Tot això d'aquí també se n'afegeixen, amb fruits secs fregits, amb patates fregides, amb patates d'aquestes de bossa, amb els caramels, amb les xutxes, no? Amb els gelats, clar... No? I,
que no s'espanti ningú, no. Que hi ha vida més, o sigui, hi ha aliments més enllà d'això que estàs dient.
Per descomptat. No? No? O sigui, tindríem el típic, no?, que el que ha de fer és deixar de menjar doncs els cereals que porten gluten, no? Que és el blat, l'espelta, la civada, el camut, la xeixa, tots aquests cereals els ha de retirar, no? I això d'aquí s'hauria d'acabar aquí la llista, però després és, bueno, tots aquests altres productes que he anat anomenant que indirectament la indústria alimentària està posant aquí farina i per tant doncs, també els han de retirar. Però hi ha un món molt més enllà que tot això d'aquí, que és una alimentació saludable, una alimentació natural i que comencin a comprar aliments de veritat. Aliments que no porten etiquetes. Aliments que no ens farà falta buscar el sense gluten, no? Que és una peça de fruita, la carn de veritat, tot allò que comprem i que realment ens dona la nostra terra, tot això d'aquí no té etiquetes. I, per tant, és tot això d'aquí el que podran menjar. No?
L'únic que hem d'aprendre, no, és a saber utilitzar-los i cuinar-los i processar-los nosaltres mateixos, que això també és requereix de molta formació.
Bueno, requereix tornar a recuperar una mica els hàbits que feien els nostres pares o els nostres avis, no? Ara el que passa és que hem descuidat la cuina, hem descuidat a l'hora d'anar a comprar i doncs ara sembla que això d'aquí ho hàgim de tornar a prendre, no?
Sembla.
Però realment és molt més fàcil i tindre les coses clares. Realment un celíac pot arribar molt apurat i quan fa un canvi d'alimentació i comença a alimentar-se de forma realment natural i saludable, i ho fa perquè està tan apurat i són tants els símptomes i el malestar que té, els beneficis són brutals.
El que passa és que a vegades aquest malestar que un pot sentir que és a dir, no el mate però el fa estar malament, com que això, com que no et mate, doncs vas aguantant, no? Sí. O sigui, tenim aquí com, com ens agrada aguantar a vegades... Ho trobem com a normal, vull dir,
sí,
ho acceptem.
Clar, perquè saps què passa? Que el dolor no és d'un dia per l'altre, vale? Sinó que és gradual i és de mica en mica, mica en mica. I llavors arriba un moment que t'hi acostumes amb aquell dolor i amb aquell malestar i et creus que allò és normal, no? Fins i tot ens arribem a acostumar doncs, que a tindre mal de cap o que a tindre diarrea o tindre estrenyiment, no? Ah, doncs no, jo vaig
jo així,
així a l'Havana.
No?
Jo sóc així. I clar, i no. No m'ha arribat aquí per sentir totes aquestes coses i passar-ho per...
No sé quin dia vaig sentir que ens passem 40 anys de la nostra vida espatllant el nostre cos per després, els pròxims 40 anys, intentar recuperar-lo, no?
Sí.
Som així els humans de complicats a vegades,
sí,
no?
És com
perquè una... poguem-nos sentir bé a través de l'alimentació, no?
És una llàstima, però bé, al final és una cosa, penso, que de l'ésser humà, no? Hem d'entreposar, hem de caure, hem de cremar-nos, hem de fer-nos mal per aprendre i per saber, ah, vale, això d'aquí és el que no he de fer i per tant ara vull corregir. I bé, doncs no passa res, no? Doncs som així, potser, i l'important és corregir.
Alguna recomanació més en el que és el tema de la celiaquia?
Bé, el més important i el que jo diria és que el que és que s'han de basar en una alimentació 100% natural, en el que puguin menjar fruites, verdures, llegums, els cereals que sí que en poden consumir, perquè n'hi ha molts de cereals lliures de gluten, com podria ser l'arròs, el mill, el feijol, la quinoa, per tant, vull dir, poden introduir el cereal dins de la seva dieta. Jo el que sí que no recomano és el blat de moro, tot i que és sense gluten, però també és un cereal molt transgènic i per tant no el recomanaria. Però la resta de coses les poden consumir en totalment tranquil·litat sempre que hi siguin 100% naturals i després el millor sempre és que ho manipulin a casa, perquè realment podran veure, no?, què és el que hi posen i què s'hi afegeix, perquè estarà a les seves mans.
I després una altra eina que ajudarà a fer aquesta transformació, suposo que és com tu deies abans, tenir temps per cuinar i tenir temps per anar a comprar.
Sí,
és a dir, no hi ha canvi, sinó...
Clar, el canvi no només serà en el plat de l'hora de dinar, sinó que aquest canvi comença a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de cuinar, a l'hora d'organitzar-te i a l'hora de prioritzar que els aliments que et poses en el teu cos és una cosa superimportant. I per tant, que com tot en la vida, requereix el seu temps.
Helena, gràcies per parlar-nos de la celiaquia un cop més, un dissabte més, per ajudar-nos a millorar el nostre organisme a través de l'alimentació. Ens retrobem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Que
un
vagi
plaer.
Bé. Una abraçada.
Vinga, adéu.
I avui a Inquiets tenim ganes de parlar de música clàssica. L'Espluga FM Ràdio gaudeix de bona salut musical. Programes com Factoria 90, Música a la Carta, Passeig Musical, Mus.cat, Espluguens Night, Top Hits, El Sorollari i Tas de Clàssica. I de música clàssica us hem dit que és el que volíem parlar avui. Per això tenim amb nosaltres aquí aquest Inquiets a un dels seus conductors, el senyor Josep Maria Vallès. Bon dia i benvingut a Inquiets.
Gràcies, bon dia.
Volem parlar de música clàssica perquè volem una mica donar-li més bona publicitat de la que creiem que actualment té entre, per exemple, la gent jove. Per què tenim aquesta sensació que la música clàssica no té aquesta bona publicitat?
Home, jo penso que la gent jove és perquè no la coneix, primera. La gent gran, o sigui, els de la nostra generació, tenim un problema amb la música clàssica, que és que venim d'escoltar una música que ens posava el franquisme per la Setmana Santa. I això va fer que la música clàssica estigués conceptuada com el nyigo-nyigo, no? I això no hi ha manera de treure aquestes etiquetes. Però jo et proposaria un tall de veu que vam gravar per Tars de Clàssica, precisament, el dia que el Joan Vives, que és el conductor d'un dels programes importants de música clàssica de Catalunya Música, va fer una conferència a la formació, i a l'acabar la conferència vam fer un tall de veu. Si el tenim a punt, posem aquest tall de veu i escoltem Joan Vives.
Som-hi. Què
hem de recomanar als nostres oients perquè s'aficionin una mica a la música clàssica, no?
Jo crec que no cal recomanar res. Normalment el millor és que l'escoltin i ja està. I si els agrada, els agrada, i si no, mala sort. Ells ho perden, eh? Hi ha una frase molt bonica del Quixot. És una escena en què el Sancho Panza va caminant amb una senyora que és una aristòcrata, i la senyora està preocupada perquè diu: si hi ha un ruido a lo lejos, no? I el Sancho li contesta, diu: no es ruido, senyora, és música, i donde hay música no puede haber cosa mala, eh? I jo crec que és això, la música és una cosa que no... A veure, clar que necessitem etiquetar-la, perquè necessitem una mica, doncs, ordenar, organitzar la informació, que cada cop és més àmplia en l'àmbit de la música. Però certament la música clàssica, a qui ha d'agradar, ja agrada. I qui no li agrada és potser perquè o té una dificultat natural per agradar-li, o potser perquè el prejudici que moltes vegades es fa de dir: ah, això és un rotllo, i sobretot en algunes generacions, no? Potser ja no l'han pogut superar, i potser, si depèn de l'edat que tingui la persona, potser ja no té ni ganes de superar-lo, no?
Superar prejudicis, no?
Sí, és evident, aquestes coses passen. La música clàssica passa com amb les novel·les o amb les lectures d'uns assajos o de novel·la històrica o de biografies. Clar, t'han d'enganxar, és evident que t'han d'enganxar, però si no hi poses una mica de disposició per part teva a ser receptiu amb allò, és molt difícil. Naturalment, clar, si a un li deixes escoltar per primera vegada Prokófiev, doncs és possible que no s'aficioni mai a la música clàssica, si primer comences per una altra.
Perquè potser el pensament general és que hem d'estar preparats per escoltar la música clàssica, o tenim això, no?, dins l'imaginari, és a dir, a vegades no ens atrevim perquè ens pensem que la música clàssica és per erudits o per persones amb molta formació a nivell cultural, i a vegades aquesta és la nostra por, no?, la por de la gent del carrer a dir: ostres, és que, i si no ho sé interpretar? I en canvi en Vives ens diu: escolta, fem-ho més senzill, o t'agrada o no t'agrada, com qualsevol altra música. És a dir, l'hauríem de normalitzar com qualsevol altra música?
Sí, amb una etiqueta diferent, perquè hi ha una cosa que és clara. La música clàssica no és clàssica perquè sigui música, és clàssica perquè ha superat la frontera de la història. O sigui, quan avui tu escoltes música actual, música d'avui, pot passar que aquesta música sigui molt bona i que d'aquí X anys superi la frontera i, per tant, es converteixi en clàssica. Que d'aquí uns quants anys la clàssica serà la d'ara. Molt bé. Posa l'exemple dels Beatles. Dels Beatles no passaran totes les cançons a la història. No totes es convertiran en música clàssica, no sé com se n'hi diu, de la música dels... si és pop, si és no sé què, és igual, el que sigui. O sigui, clar, l'Antoni Sàbat, que és el meu íntim col·laborador amb Tars de Clàssica, ell té una formació de barroc i de música antiga excepcional. Però amb ell no li vinguis amb romanticisme. O sigui, la música dels romàntics no la trau, diguem, no? Uh-huh. I a més és molt crític. Però, esclar, jo penso que el tema està en posar, escoltar aquesta música. Hi ha dos emissores en el nostre territori que fan música clàssica: Catalunya Música i Ràdio Nacional d'Espanya. Tant l'un com l'altre fan uns programes molt variats. Una de les altres coses que em va dir el Joan Vives, em va dir: alerta en posar peces senceres, perquè la gent, els llatins, ens agraden coses curtetes i tot plegat, no? Jo aquests fragments, com això que hem escoltat al començament del programa, que és la sonata per violí i piano de César Franck, clar, la música clàssica, qualsevol obra, té fragments que són molt, molt, però molt atractius. En canvi, clar, si tu escoltes tota una sinfonia de Mahler, doncs pot ser que la gent acabi avorrida. Però a les emissores que fan música clàssica ho expliquen. expliquen cada una de les peces que posen. Per tant, això és el que és més interessant, no?
Bueno, clar, i quan coneixes una peça, no? El fet de conèixer és que et pot agradar més la peça. Vallès, escoltem alguna peça que ens vulguis, és a dir, que mitjançant aquesta peça ens atrapi els oients.
Et poso el que tenim preparat i després t'ho comento.
Vale, som-hi.
Bé, què diries que sonava? Bé, doncs aquest és un dels problemes. Un dels problemes és que escoltant molta música clàssica, tu dius, a veure, es necessita una formació, no? Però escoltar-la no. La formació la vas fent mentre la vas escoltant. Això és un fragment, el solo d'oboe, del concert per oboe i orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart, no? Mm-hmm. Clar, si tu escoltes tot el concert, trobaràs uns fragments que són més atractius, uns fragments que són menys atractius. Clar, si t'ho expliquen i et diuen, no, escolti, fixis quan sonin els oboes, fixi quan soni el violoncel, fixis quan soni l'altre. Clar, tothom distingeix quan sona un piano, no? Perquè la gent ha sentit més de piano, diguem, no?
Sí.
Per tant, anar-hi entrant a la música clàssica, per mi, és el millor camí perquè t'acabi agradant més i tot, que t'acabi enganxant.
Com vas introduir-te a la música clàssica? I què és el que t'atrapa de la música clàssica?
Jo diria que la música clàssica aconsegueix moure el sentiment, és emotiva. Hi ha música que et produeix tristesa, música que et produeix alegria, música que et produeix fins i tot gairebé doncs, enfad, no? Vull dir que notes, o sigui, si tu escoltes la 1808 de Tchaikovsky, sentiràs els soldats com es barallen a Rússia, diguem, no? I sentiràs per un costat uns fragments de la Marsellesa, per un altre costat uns fragments de l'himne rus. Anau coneguent. Clar, això no es pots dir el primer dia que tu escoltes. O sigui, si ara jo, per exemple, et dic, escolta'm, posem un fragment, per exemple, de Grieg, del seu concert en la l'Opus 16, i que és un concert per a piano i orquestra, i tu veuràs que hi ha un fragment que t'enganxa més que altres, que és més com a més sentit, com a més emotiu. Jo penso que la música clàssica només és això. De la mateixa manera que amb aquella persona jove li enganxa doncs, el cantautor, etc., perquè un cantautor doncs, té una poesia que acompanya amb bona música. I a vegades la lletra és molt bona i la poesia no massa, no? Mm-hmm. Però a vegades que és al revés.
La música, vol dir, a vegades la...
Sí, o sigui, quan un cantautor fa una, fa una peça, sí. Ell la fa perquè passi a música clàssica. I passarà o no hi passarà en funció de com sigui acceptada pel públic que l'escolta. Però, clar...
Creus, però, que a l'hora de vendre la música clàssica la venem o es ven amb molta seriositat?
No val cèntims. La música clàssica costa molts diners. O sigui, si tu vols escoltar concerts en sales de concerts, costa molts diners per la gent del món rural. Aquesta és una de les finalitats de que puguem aprofitar l'estructura de la FM Ràdio doncs, per a fer un programa de música clàssica, tres de clàssica, cada dimarts a les 8 del vespre. Anar en viu a Barcelona a escoltar un concert a l'auditori no és només l'entrada, és l'entrada i és el cost que té. Però, esclar, això ho té la música clàssica, ho té el teatre, ho té moltes de les manifestacions culturals que no tenim a l'Espluga de Francolí o a la nostra rodalia rural, no? Això és un problema.
Però llavors és un problema que jo li veig solució, perquè l'administració o l'Estat podria subvencionar molt més aquest art, no? I fer-lo més accessible a la gent. És a dir, no li veig... No té per què ser cara la música clàssica. El que passa és que, bueno, es podria fer de moltes maneres, no?, per arribar a la gent rural.
Jo sóc un negat quan parlo de coses de l'Estat. És que no hi crec. amb els estats, no? Vull dir, no hi crec amb els estats. I, per tant, em preocupa que la gent no tingui suficient disponibilitat per arribar a la música clàssica i com cal, no? Vull dir, no és un problema que l'haguem de vendre. Si tu compres CDs de música clàssica i te'l poses en el teu aparell, magnífic, té un so extraordinari, però no et llegeixes el llibret del CD que va dins per entendre qui és l'autor, en quina època està escrit, com van els moviments d'una sinfonia, no? Que si l'allegro, que si l'adagio, que si l'allegretto, que si el rondó... Si no et llegeixes allò, no et formaràs. T'agradarà aquella música que sona, molt bé, però no tindrem res més que això, no? Vull dir, no... Jo penso que aquest és el gran problema.
Formem-nos una mica avui i escoltem una altra cançó que després ens puguis explicar què
diu. Sí, passem un Albinioni que tenim per aquí, que em penso que és el número 4.
Escoltant aquest tipus de música, una mica és transcendir les emocions, és anar més enllà. Què vol comunicar la música clàssica?
Què vol comunicar? Jo suposo que vol comunicar serenitat, pau, com la contemplació d'una posta de sol o d'una albada, o d'un paisatge, o d'una cascada, o d'un riuet... Que baixa per la muntanya entremig de les pedres amb una aigua clara. Suposo que vol comunicar això, la serenor, i evidentment les emocions. Per un costat, les emocions que sent el compositor quan l'escriu, eh? O sigui, hi ha peces que es diu que són, doncs, expliquen el paisatge, no? Avui no hem parlat ni de Beethoven, ni hem parlat de Chopin, ni hem parlat... Clar, ens hi passaríem hores i hores i hores avui, parlant de música clàssica.
Avui l'únic que hem volgut fer és tirar... no sé quina seria l'expressió, no? Tirar una mica d'inquietud als nostres oients perquè no els faci por la música clàssica i puguin descobrir, doncs, un altre món. I això és el que fem a Inquiets. Tirem reclams perquè la gent, doncs, desperti, si és que vol. Sí. I avui ho hem fet amb tu, amb la música clàssica. No hem parlat de tot, per això hi ha el programa Tas de Clàssica, on analitzeu les grans obres dels compositors més coneguts, que recordem als nostres oients, no faci por entrar en aquest món de la clàssica, els dimarts de 8 a 10 de la nit, no m'equivoco?
No t'equivoques.
Si et demanaríem que vinguessis més dies a Inquiets, que ens poguessis explicar més coses de la música clàssica, perquè, bueno... perquè és necessària.
A la vostra disposició. I algun dia fes venir l'Antoni Saba, que en sap bastant més que jo, eh? Bastant més que jo. El que passa és que ell fa una altra època.
Farem una cosa, quan parlem de barroc
I els orígens de la clàssica parlarem amb el sàbat, i quan vulguem parlar de romanticisme i dels altres, com se'n diu, dels moviments?
Sí, el moviment romàntic, el segle XVIII, finals del segle XVIII, començaments del XIX, tot el XIX i fins i tot començaments del XX, però els de començament dels XX doncs, ja són els dodecafònics i això costa una miqueta més. S'ha de començar per les coses fàcils,
Doncs
que escoltin música clàssica, que escoltin música clàssica, no hi ha més.
Benvingut com a nou col·laborador d'Inquiets, estem molt contents i res, esperem que la música clàssica doncs, ja entri a formar part de la vida dels nostres oients.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs amb aquestes notes musicals avui ens acomiadem en aquest programa especial del 6 de gener, que com els dèiem doncs hem aprofitat per recuperar alguns dels millors moments de l'Inquiets del 2017. La setmana que ve hi tornarem dissabte, llavors sí, en directe per explicar-los totes aquestes curiositats, coses que a nosaltres ens inquieten i ens interessen i que us volem apropar. Gràcies un dia més per la vostra confiança i que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.